El marxismo es material.
Sí. Hola, molt bon dia a tots, molt bon dia a totes.
Se'ns ha colat una mica allò de la setmana passada, però no, no passa res. Sempre és vigent, no? El marxismo.
Exacte.
És definitori, no?
Exacte, exacte.
Molt bé, molt bé.
I aquesta setmana m'agradaria començar també amb una, però fem presentació.
Amb una cita. No? Doncs esteu escoltant Ona Lliure, Ràdio Contrabanda, 91.4 de la FM de Barcelona. També ens podeu escoltar per internet a www.contrabanda.org. I avui ens esteu, avui dia 13 de març del 2011, ens esteu escoltant en directe quan són les 12:05. I farem doncs dos horetes del nostre especial i a llarg del moviment obrer català i avui parlarem una mica de tot el tema dels maquis i també d'un altre tema.
Sí, un tema, a veure, el voldríem lligar en tot el tema de les pensions, beneficis de l'IBEX 35 i estructura salarial, així com una mena de crítica al sistema capitalista, amb aquest to que qualsevol parlamentari diria que és demagògic, però que nosaltres li diem a dir les coses pel seu nom. I llegirem aquesta cita d'en Marx directament del castellà. Diu, mi investigación desembocaba en el resultado de que tanto las relaciones jurídicas como las formas de Estado no pueden comprenderse por sí mismas ni por la llamada evolución general del espíritu humano, sino que radican, por el contrario, en las condiciones materiales de vida, cuyo conjunto resume Hegel, siguiendo el precedente de los ingleses y franceses del siglo XVIII, bajo el nombre de sociedad civil, y que la anatomía de la sociedad civil hay que buscarla en la economía política. En Bruselas, a donde me trasladé en virtud de una orden de destierro dictada por el señor Guizot, hube de proseguir mis estudios de economía política comenzados en París. El resultado general a que llegué y que una vez obtenido sirvió de hilo conductor a mis estudios puede resumirse así. En la producción social de su vida, los hombres contraen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción que corresponden a una determinada fase de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política y a la que corresponden determinadas formas de conciencia social. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general. No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia. Al llegar a una determinada fase de desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la sociedad entran en contradicción con las relaciones de producción existentes, o lo que no es más que la expresión jurídica de esto, con las relaciones de propiedad dentro de las cuales se han desenvuelto hasta allí. De formas de desarrollo de las fuerzas productivas, estas relaciones se convierten en trabas suyas, y se abre así una época de revolución social. Al cambiar la base económica, se revoluciona, más o menos rápidamente, toda la inmensa superestructura erigida sobre ella. Cuando se estudian esas revoluciones, hay que distinguir siempre entre los cambios materiales ocurridos en las condiciones económicas de producción y que pueden apreciarse con la exactitud propia de las ciencias naturales y las formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas o filosóficas. En una palabra, las formas ideológicas en que los hombres adquieren conciencia de este conflicto y luchan por resolverlo. Y del mismo modo que no podemos juzgar a un individuo por lo que él piensa de sí, No podemos juzgar tampoco a estas épocas de revolución por su conciencia, sino que, por el contrario, hay que explicarse esta conciencia por las contradicciones de la vida material, por el conflicto existente entre las fuerzas productivas sociales y las relaciones de producción. Ninguna formación social desaparece antes de que se desarrollen todas las fuerzas productivas que caben dentro de ella, y jamás aparecen nuevas y más altas relaciones de producción antes de que las condiciones materiales para su existencia hayan madurado en el seno de la propia sociedad antigua. Por eso la humanidad se propone siempre únicamente los objetivos que pueda alcanzar, pues, bien miradas las cosas, vemos siempre que estos objetivos solo brotan cuando ya se dan, o por lo menos están gestando las condiciones materiales para su realización. A grandes rasgos, podemos designar, como otras tantas épocas de progreso en la formación económica de la sociedad, el modo de producción asiático, el antiguo, el feudal y el moderno burgués. Las relaciones burguesas de producción son la última forma antagónica del proceso social de producción. Antagónica no en el sentido de un antagonismo individual, sino de un antagonismo que proviene de las condiciones sociales de vida de los individuos. Pero las fuerzas productivas que se desarrollan en el seno de la sociedad burguesa brindan, al mismo tiempo, las condiciones materiales para la solución de este antagonismo. Con esta formación se cierra, por tanto, la prehistoria de la sociedad humana. Prólogo a la contribución de la crítica. Prólogo de la contribución a la crítica de la economía política, Karl Marx.
Ara passarem a explicar una mica el tema dels maquis i sobretot els maquis a territori català, una mica així a trets generals. Els maquis van ser els grups armats que van operar en territori tant espanyol com català com francès, especialment a Serralada Cantàbrica, als Pirineus, a Catalunya, al País Valencià, Aragó i Andalusia, després de la Guerra Civil, per oposar-se a la institucionalització del règim franquista. I maquis, aquesta paraula, és d'origen francès i prové al seu torn de la paraula cors maquia, que significa bosc atapeït o vegetació espessa, perquè fa referència a una forma de vegetació típicament mediterrània que es pot trobar, per exemple, a Còrsega. A França, els maquis primer van ser els grups de resistència francesa que, amagats a les regions poc poblades, boscos o muntanyes, van lluitar contra l'ocupació alemanya d'aquest país durant la Segona Guerra Mundial. Per extensió, i atenent aquest significat de resistència contra els feixistes, el terme maquis va designar en català també les guerrilles que van operar en territori espanyol, i català i francès també, contra el franquisme a la Guerra Civil i a la postguerra. I com va començar tot? Acabada la Guerra Civil, Franco no va intentar reconciliació, com ja hem vist aquí el programa. Hi ha 450.000 exiliats, 90.000 executats durant la guerra i 41.000 més durant la postguerra per motius ideològics. I l'origen de l'exili és, evidentment, la repressió, no?, del règim franquista, ja que molts dels fugits era o escapar-se, encara que no hagués garanties, o la mort, no?, els esperava. Quina situació havia? Doncs que estaven desorganitzats, ja que van marxar per salvar la vida sense armament i poca consciència del que feien, no? Va ser molt precipitat. I tenia molt difícil fugir a l'estranger, perquè en aquests moments, després de la guerra, a Portugal havia la dictadura de Salazar, que els hagués lliurat a Franco, i des del 1940 a França també s'haguessin trobat amb l'ocupació nazi, no? I de fet s'hi trobaven. A més, doncs, va començar tota la repressió del català, dels símbols catalans als Països Catalans, del gallec a Galícia i l'euskera a Escalerria, ja coneixeu. A França, una part dels antics combatents es va organitzar en el 14è cos de guerrillers espanyols com a continuació del 14è cos de l'exèrcit guerriller que va operar durant la Guerra Civil per fer actes de sabotatge i represàlia en territori ocupat pels feixistes, i col·laboraven també amb la resistència francesa per assolir els seus objectius. I dintre... Ai, m'ha fet per sorpresa. Dintre aquesta primera guerrilla organitzada, havia diferents sectors, no? Un dels sectors era el Partit Comunista, el PCE, que des de l'exili va promoure la creació de les agrupacions guerrilleres en diverses zones geogràfiques de l'estat espanyol, coordinant les accions entre elles, prenent com a model la Federació de Guerrilles de León, Galícia, la primera organització guerrillera de la postguerra operativa des dels primers anys. La més activa fou l'agrupació guerrillera de Levante i Aragón, AGLA, eren les sigles, que va actuar a la zona compresa entre el sud de Terol, l'interior de Castelló i el nord de Conca, que sobre aquesta, l'agrupació de Levante i Aragón, hi ha un documental a internet que podeu buscar, que és interessant.
A quin any va funcionar, perdó, l'agrupació guerrillera de Levante i Aragón?
Pues aquí no especifica, si voleu, hi ha molta informació sobre aquesta agrupació i molts estudis, i també hi ha un documental.
Val, ara ho busco.
Molt bé. Una altra de les tendències era el Front Nacional de Catalunya, el 1940, que pretenia, que era més nacionalista i estava composada per membres d'estat català. I després també hi havia guerrillers anarquistes, per exemple, les Joventudes Libertàries, no?, i altres individualitats, no? També hi havia militants de la CNT, Però bueno, més endavant ja veurem que ha arribat un punt, la CNT es va desvincular, va veure que aquesta no era l'estratègia i es van quedar doncs, més anarquistes individuals, el mateix que va passar també amb els guerrillers comunistes. No? Va haver un punt que van seguir una mica per lliure per una sèrie de derrotes i per nivell, per tema estratègic. No? A partir de l'estiu de 1944, quan s'allibera França de les forces alemanyes, s'intensifiquen les accions dels maquis a Catalunya, perquè clar, hi havia un ambient de... es va animar molt la cosa, no? Va veure com una esperança, però que realment no va arribar, no? A Catalunya. Destaca d'aquesta època, el 1944, l'assalt a la fàbrica de cerveses Moritz, a l'agost del 44, i especialment l'invasió de Vall d'Aran. Entre el 8 i el 9 d'octubre del 44, quan els nazis ja retrocedien a França, 2.500 guerrillers van entrar a la vall ben equipats i amb armament pensat sota la direcció dels comunistes. No? Aquesta va ser com la gran acció dels maquis. Amb aquesta ofensiva i una altra similar, amb 2.500 guerrillers, uns dies després, els antifranquistes volien conquerir part del territori espanyol, declarant la zona conquerida sota el govern de la República, que llavors era a l'exili, i forçar els aliats a alliberar Espanya al govern de Franco, tal com estaven fent a la resta d'Europa. El que passa que aquí els aliats no ens van ajudar mai, no? Després ho explicarem més concretament com va anar. A partir de la derrota a Vall d'Aran, doncs, va ser quan les organitzacions més grans van deixar de veure això com una estratègia. No? El PSUC, en 1946, va començar a actuar a la lluita guerrillera urbana, també entre el 46 i el 47.
Sí, és l'agrupació guerrillera de Catalunya, que realment... Va tenir aquest període d'actuació tan breu perquè immediatament van caure, eh? Va caure tota l'organització, la gent que estava establerta i tot plegat. Qui continuarà les accions van ser els de l'AGLA, aquesta, l'agrupació guerrillera de Llevant i Aragó, que des del 40 fins al 48-49, quan es decideix cancel·lar l'estratègia del maquis, doncs van estar actuant en tota aquesta zona que hem dit.
Doncs sí.
És que ho acabo de mirar al Wiki.
Sí, sí, sí. I bé, doncs el període més activitat d'aquest grup del PSUC va ser fins al 47, no? Com van fer bastants atemptats a les vies del tren, van volar també el monument de Victòria i el més important, el 29 de novembre del 46 van volar una part de l'edifici dels tallers del diari del Movimiento Solidaridad Nacional amb la intenció d'acabar amb el director, Luis Santamarina, que va salvar la vida perquè va arribar tard a la feina. Tot i això va haver tres víctimes mortals, no? Bueno, i finalment, com ha dit el company, doncs es van desarticular i es van enfrontar a un consell de guerra. El 7 de novembre del 49, un miler de guàrdies civils assalta el campament d'Agla, en el que moren 12 guerrillers dels 13 presents, pocs dies després d'una reunió d'organització. Aquest assalt marca el principi del final de la resistència armada a zona i és recordat amb un moviment on hi havia el campament. I bé, la nova orientació no es fa efectiva sobre el terreny i l'evacuació general és decretada l'any 52, o sigui que dura bastants anys, no? A causa de la decidida actuació policial i la consolidació del règim, el franquisme, els maquis van quedar pràcticament desfets d'ençà el 1950. El 51 va ser quan la CNT va decretar la retirada dels seus homes. Bé. I tan sols alguns elements aïllats i sense suport dels dirigents a l'exili van continuar fent accions de sabotatge, atracaments i execucions selectives.
Bé, no, que hi ha hagut un detall que m'ha cridat l'atenció d'això que acabes de dir, no? Allò, consolidació del règim i també... actuació decidida de la policia, no? Suposo que... A veure, això està agafat de fonts d'internet. Moltes vegades aquestes fonts... no? Suposo. Pregunto, de quines fonts és agafat això?
Sí, és d'internet.
Clar, a mi em sobta, vull dir, potser em sobta el fet de dir actuació decidida, home, van trigar, si l'any 52 és quan tenen l'actuació decidida, doncs van trigar més de 13 anys, no?, a decidir-se actuar contra el maquis. A mi, jo crec que el que més hem de fixar-nos és en consolidació del règim. Sí, aquesta consolidació del règim és quan acaba la Segona Guerra Mundial, cauen els estats feixistes i es recomposa el mapa europeu en el que és l'inici de la Guerra Freda. Hi ha tot el tema de Grècia, també, dels maquis de Grècia, la consolidació dels maquis jugoslaus quan arriba Tito al poder. I dins d'aquest panorama, doncs, l'estat espanyol cau dins l'òrbita d'influència occidental i consideren que Franco és su hijo puta, no? Quan dic és su hijo puta és quan el Roosevelt li van preguntar què opinava de no sé quin dictador de Guatemala, precisament en aquests anys, els anys 30 o així, deia, home, aquest dictador és un hijo de puta, però és nuestro hijo de puta, no? Llavors, doncs, apliquen la mateixa lògica amb el Franco. És su hijo de puta que manté els comunistes a ratlla. El que no volien ells era com l'efecte dominó des de l'estat espanyol i que tot l'arc mediterrani seguís aquest exemple. Llavors, decideixen mantenir tenien el poder al Franco, per molt que hagués tingut tota mena de vincles amb el feixisme que ells fins fa dos dies combatien. Home, prova d'això és que una vegada acabada la Segona Guerra Mundial, ells comencen a reciclar un munt de gent de nazi, de les SS, dels serveis d'intel·ligència nazis i ta-ta-ta, a Alemanya per la seva lluita contra la RDA, no? Que no farien aquí a l'estat espanyol. Per tant, la consolidació és en aquest sentit, no? Llavors, clar, hi ha un canvi de context i d'escenari. Vaja.
I jo penso que també es parla molt, no? Està molt assumit el tema dels maquis a nivell personal, no? Perquè, bueno, si seguim una mica, em queda molt poc per explicar, no? Només acabar per dir, després parlem més concretament de tot el que va passar a Catalunya, però que evidentment tots els maquis que eren descoberts, doncs havien judicis d'aquests de guerra allà mateix, vull dir, sense judici, i eren executats, no? I que els maquis més coneguts, precisament, són els de l'última època, Francesc Sabater, Quico Sabater, Josep Lluís Fasseries, Marcelí Massana, Ramon Vila i Capdevila, el Cara Cremada, i Teresa Pla i Massaguer, que no és tan coneguda, però explicarem perquè és molt curiós. I que està una mica idealitzat la part dels nazis, dels nazis, dels maquis, més individualista i més, no sé, clar, que eren personatges molt importants, no?, i que van fer molt, però no es parla tant del maquis com a moviment, perquè realment segur que molta gent ha sentit per la Cara Cremada i de Josep Lluís Fasseries, però no sabia tot això a Vall d'Aran. És que estem parlant de que va ser una inclusió militar amb 3.000 maquis allà, entrant per la Vall d'Aran, vull dir, i una organització molt gran. Que passa que no va haver suport i, clar, no es va poder fer res.
Perdó, no sé si havies... Sí? No sé si havies acabat.
Perdona. No.
Acabat.
Però digues.
No, que per mi el per què l'extrema esquerra Barcelona no assumeix una història dels maquis com la de la conquesta de la Vall d'Aran i tal, a part de les seves evidents connexions amb el comunisme, tu ho has dit, jo crec que la paraula clau que explica el repelús que senten és precisament organització. Ja està, només volia dir això.
Que va ser la part més on van participar més els comunistes, no van ser tan maquis individuals, sinó van ser més aquestes accions col·lectives més grans, no? Doncs, bueno, fet aquesta reflexió i així quatre pinzellades, us parlaré d'alguna biografia així curteta perquè us feu una idea i després passem a explicar una mica més què és el que va passar a Catalunya. Un d'aquests personatges, també una mica individualistes, però que no, realment no va pertànyer a un moviment en concret i que no és tan conegut, i una de les poques dones que van participar en els maquis, segur que en van haver més, sobretot amb tasques de suport i tot això. Ens agradaria, si en coneixeu, doncs també que ens poséssim en contacte amb nosaltres o si voleu explicar. Una d'aquestes va ser la Pastora, que era Teresa i també Florencio Pla Massaguer, i li deien, a vegades li deien Terror del Caro o Durruti, també, de sobrenom. Va néixer el 1917 a un mas, a Vallbona, a prop de Morella, i és un personatge especial perquè porta nom de dona, li van dir Teresa, perquè el dia del seu naixement no es tenia clar el sexe del nadó, per un problema físic, no? En termes mèdics d'avui es diu pseudohermafroditisme masculí. Llavors, bueno, clar, en aquelles èpoques doncs no sabien què passava. Va venir l'alcalde, va venir el mestre, el farmacèutic, i van dir que, bueno, que no ho veien clar, però que seria una dona. I la van inscriure com Teresa, perquè així, bàsicament, s'estalviaria fer el servei militar. Llavors, va anar creixent la Teresa com a dona, la van vestir de dona, li van fer tot de coses de dona, però clar, a força que anava fent gran, doncs la veu se li anava enfortint, li va sortir barba i era molt fort i molt corpulent, no? Ella intentava dissimular, però bueno, un dia i li deien al poble Teresota, saps? Perquè, bueno, i ella doncs anava fent, no? Llavors, un cop van guanyar els nacionals, un dia la Guàrdia Civil de Morella, que passava pel seu mas, van, bueno, uns policies la van fer despullar allà a plaça del poble per humillar-la, no? Per veure si era home o dona o tot això. I llavors la Teresa doncs, va ser un punt d'inflexió, no? En la seva vida, i bueno, per poder reemplaçar-li es va canviar de robes femenines a masculines i es va unir als maquis, no?, per venjar-se d'aquell fet i perquè realment estava a favor de tot l'objectiu dels maquis, no? Pel seu ofici va seguir sent coneguda com la pastora, va agregar-se a la partida que comandava el català, Francisco Rubio Ventura, i va estar doncs bastant temps fent de maqui. Va estar uns 2 anys, fins que finalment doncs es va desarticular el grup on estava i ha convertit en Florencio, es va quedar a Andorra també fent de pastora, guardant ramats i masies i fent contraban. Després va tenir problemes amb, el va delatar un contrabandista que li devia diners i la van agafar les autoritats i va ser acusada de la mort a un munt de 25 guàrdies civils, 7 alcaldes i un ermità, no? Va ser conduïda primer...
Que curiós, no? Un ermità també?
Sí, però evidentment que no tot ho havia fet ella, clar. Però bueno, van agafar aquest cas i li van encolomar tot, no? I el primer que van fer va ser que la van portar a presó de dones, després d'un examen la van portar a la dels homes, on va complir un total de 17 anys de presó i després se li va commutar la pena de mort, però va seguir a la presó. El 1977, amb l'amnistia, doncs va sortir d'allà i, bueno, i es va dedicar a cuidar un petit hort. Li va donar xupluc un funcionari de presons perquè no sabia on anar, havia perdut tot contacte. I bé, sembla que Teresa encara està viva avui en dia. Un regidor de l'Ajuntament del seu poble natal, Vallbona, diu que el 2002, al mes de juny, Florencio, ja com a home, va desplaçar-se des d'un petit poble a vora de Castelló, on resideix amb una neboda, al seu poble natal, per tal de demanar un certificat d'Ajuntament i poder tramitar una pensió o indemnització com a represaliat del franquisme, no? I bé, ara té uns 90 anys, el Florencio, i es veu que va anar a passejar pel poble, va dinar a l'hostal del seu poble i que està bé de salut i continua endavant, no? Una història curiosa i, bueno, ara que ha sigut el 8 de març i ara està tan de moda tot això del transfeminisme i tot això, doncs és un cas paradigmàtic, no? Aquest, i bastant interessant, ja de l'època. I bueno, perquè el conegueixi una mica, la pastora, Teresa Vinyals.
Sí. sí.
Seguint una mica amb el tema de, dels maquis, també hi ha altres biografies de, d'altres maquis que igual, bueno, no, no tenien una vida tan, tan moguda i tan, tan excèntrica, però bueno, també es mereixen un reconeixement. Per exemple, Josep Aymerich, que era del PSUC, era de l'agrupació guerrillera de Catalunya, i durant l'ocupació nazi, Aymerich va ser coronel amb Josep Elias i van participar a la resistència francesa l'octubre del 44, on van, bueno, van participar al, a l'exèrcit, no? Com a tinent, i l'any 45 com a comandant d'un, d'un batalló. Va ser un de... va anar com a infiltrat durant les operacions del 44 per tot el tema de l'assalt de Vall d'Aran, no? Va participar en tasques d'organització, però finalment el seu grup es va infiltrar un policia i van descobrir un dipòsit d'armes que tenien l'any 45 i van ser tots arrestats i bueno, després executats, afusellats el 20 de febrer del 46. Un altre militant del PSUC era Josep Bru, que també va ser d'Agrupació Guerrillera a Catalunya, i bueno, també va participar en aquest mateix batalló, que va ser descobert quan van per aquesta infiltració d'un funcionari de policia. Estaven preparant atacar el convent de Sant Elies, però finalment van ser detinguts també. Un altre d'aquests militants del PSUC era Ángel Carrero Sancho, i bueno, durant la Guerra Civil va ser oficial de l'Estat Major al front de l'Ebre, va ser exiliat a França, i va participar també molt activament en la resistència contra els nazis. Va participar també en l'Agrupació Guerrillera de Catalunya i va ser detingut per casualitat al gener del 47, tot i que va aconseguir ocultar la seva identitat durant molts dies, no? Fins que va ser reconegut per un reclus quan ja estava dintre de presó. I finalment, doncs també va ser assassinat. Ell va ser Ángel Carrero, un dels responsables d'aquest atemptat que hem dit abans, que va ser molt, molt important, al local de Solidaritat Nacional i de premsa, on va haver tres morts i també alguns ferits, i bueno, va ser acusat de moltes coses més que no havia fet. I ara, doncs, després d'aquestes biografies, podeu trobar molta més informació, sobretot de Cara Cremada, Puig Antic, de tots els altres...
Bueno, un altre maquis, podríem dir quasi,
sí,
en
més,
un altre moment.
Més endavant. Doncs inclús hi ha una pel·lícula de Cara Cremada que han fet fa poc, i bueno, doncs hi ha molt material sobre el tema, per això hem decidit, doncs, no ampliar-ho tant. A veure, els maquis a Catalunya... no hi ha gaire informació sobre els maquis a Catalunya, hem hagut d'agafar un text i traduir-lo i treure informació. Es pot dir que els maquis a Catalunya van ser-hi des de l'any 1939 fins al 1963. Com van sorgir els maquis a Catalunya? Doncs, com hem dit, el 1939 acaba la guerra amb el triomf dels franquistes, i poques setmanes abans, prop de mig milió de catalans ja havien iniciat el camí de l'exili cap a França. No obstant això, també molta gent no es considerava derrotada i alguns van optar per seguir lluitant a la resistència francesa contra l'ocupació nazi, i altres, doncs, van anar a Pirineu abaix per connectar amb el maquis català rural i urbà, que comença a actuar, com hem dit, a partir del mateix 39. El maquis sorgeix com a defensa i resistència desesperada davant de fortíssima repressió indiscriminada que cau sobre Catalunya, no? Com sobre també molts territoris, però bueno, ja sabeu que Catalunya és un lloc on es van ensenyar especialment. Són els anys de la Segona Guerra Mundial, a més, i... una de les funcions també dels maquis, que a vegades no es parla tant, és que es van crear moltes cadenes d'evasió a través del Pirineu per ajudar aliats i comptar la seva ajuda armada contra Franco un cop acabada la guerra, no? Sempre esperant que els aliats ens ajudessin, cosa que no va passar mai. I, bueno, per això i per humanitat també, doncs s'ajudava moltíssima gent a escapar dels nazis, no? A través dels Pirineus. El 30 d'abril del 39 moria en un atemptat al bar Espanya de la Gran Via de Plaça Espanya el comissari en cap del districte d'Hospitalet. Aquesta va ser la primera acció dels maquis aquí a Catalunya. L'acció va ser obra del grup de Joaquim Pallarès, que actuava a l'Hospitalet i Sants, zona on la repressió i les humillacions arribaven al punt que els sacerdots, escortats per la Guàrdia Civil i els falangistes, obligaven a confessar els vianants al mig del carrer. Un altre grup, dirigit per Salvador Gómez Taló, va salvar les vides de nombrosos presos del camp de concentració d'Horta, situat llavors en les Llars Mundet, on ara hi ha la universitat i tot això. és graciós com ajudaven a escapar la gent d'aquest camp de concentració de Gias Mundet, ja que es agafaven i es vestien de guàrdies civils amb una llista falsificada per endur-se els presos tant d'aquí com de la Model. O sigui, van amb una llista, vestits amb els uniformes i deien tu, tu i tu, com si els anessin a executar, no? I llavors se'ns emportaven a llibertat. Sí, digues.
No, que suposo que el més xocant és el fet de la normalitat que devia haver-hi en aquest tipus d'actuacions, no? De diguem així, sense cap garantia processual, i quan dic processual no és només a nivell del judici, sinó que, vaja, es tractava d'agafar unes persones i afusellar-les, és a dir, matar-les, no? Que poguessin anar tranquil·lament alguna gent vestida d'aquesta forma i amb una llista i que les autoritats competents per custodiar-les, no? Encara que fossin de la Guàrdia Civil, però eren autoritats competents per custodiar-les i entregar-les a uns altres que diguessin en un centre penitenciari, no? Vull dir que imaginem-nos ara que anem a quatre camins amb aquesta estratègia.
Dirien, sí, home.
Però, perquè, bueno, amb això... Clar,
o no sé.
Oh, no se sap. No se sap, perquè me'n recordo una vegada que un paio d'uns d'ETA ho van fer, això. Uns de l'ETA ho van fer. Van
funcionar?
Sí, van... explico l'anècdota. Sí, van fer un... Es veu que eren dos germans, que s'assemblaven molt. Llavors van anar a visitar-lo en una presó francesa, eh? Van anar a visitar el germà, l'altre que estava pres, que era d'ETA, i se'n va anar al pres d'ETA i es va quedar el germà. I les autoritats d'allà franceses, les de la presó, s'ho van creure. I llavors, quan al cap d'una estona, no?, allò que hagués donat temps a que el germà se n'anés, el que s'havia quedat a dins va dir, bé, jo em dic que Juanito. I el que s'acaba d'anar es diu Pablito. I va ensenyar el seu DNI i tot, i clar, el van tenir que deixar anar, perquè no era d'això. Bueno.
Té gràcia.
Sí, o sigui que, mira, escolta, pot
la
funcionar.
La imaginació és poder, no?
Llavors, en aquest cas, doncs això, sorprèn el fet que devia ser tan natural. Ah, vale, sí, sou vosaltres, no? Veniu a pelar-vos a 10, 8, els que siguin, no? Vale, doncs vinga, ja us els podeu endur.
Sí, sí, sí. Doncs sí, és simptomàtic, no?, del que passava aquests temps. Un dia van descobrir la jugada i va haver un enfrontament armat entre els falsos guàrdies civils i els militars, no? A partir de llavors van canviar el mètode i bueno, es veu que en aquest camp hi havia 4.000 presoners. Era molt freqüentat per una trentena de frangistes que venien amb un autobús i s'emportaven a 20 presos cada dia per afusellar-los, no? Sense judici, també. I llavors, per afusellar-los a Can Tunis o al Camp de la Bota, no? Tristament famós. Llavors el que feien era atacar el conductor i l'escorta i alliberar els condemnats a mort. Ho van poder fer unes vegades. A partir de l'any 39, a l'Alt Empordà, es va començar a reunir alguns grups també de maquis de muntanya. Després d'una primera etapa d'aprisionament d'aprovisionament de queviures, van passar a actuar en els pobles de la zona on es trobaven. A mitjans de l'any 44 s'uniran a petits grups de guerrillers arribats a França i van començar a freqüentar els seus atacs i a produir infiltracions esporàdiques, no? O sigui que també vam comptar amb l'ajuda de gent, no només de les brigades internacionals que van venir a ajudar, sinó que també hi ha gent d'altres països que va venir a ajudar els maquis, no? A participar, també ho veurem, quan la Salda de Vall d'Aran doncs va venir gent d'altres països voluntària. Així els guerrillers de l'any 44 van aconseguir arribar fins a les portes de Sant Joan de les Abadeses. A l'any 44 va succeir un fet molt espectacular. Uns 60 homes van atacar a prop de Capdavànol una unitat d'exèrcit responsable de la repressió dels maquis, i l'operació va ser favorable als guerrillers, ja que tot que l'exèrcit va rebre esforços, es van apoderar d'un camió i molts soldats es van reunir. També en aquesta època un grup de maquis va irrompre a prop de Banyoles i es va desviar després cap a Besalú i va aconseguir també despistar els perseguidors. O sigui que havia petites victòries, no? Es van crear diversos nuclis al camp, a la Serra del Cadí, al Montsec i al Montsant. A les terres de Ponent també n'hi havia més, al Segrià, a Noguera, Tamarit de Llitera, a Lleida i altres grups del Maestrat. Cal destacar aquest que hem dit de Teresa Pla-Massaguer, que hem explicat, de Pastora, que va dirigir ella mateixa moltes accions per la zona del Montsià, el Baix Ebre i la Terra Alta. I la tàctica emprada per aquests grups era de contínua mobilitat, acció per sorpresa i replegament estratègic. I bueno, ens podem imaginar que devia ser una vida duríssima, la d'un maqui, no? Sempre vivint a muntanya, en qualsevol situació, i bueno, comptaven amb l'ajut de molta gent dels pobles, tenien molts contactes, alguns masos per poder subministrar que viures, i bueno, a vegades també doncs, tenien que robar i fer coses, perquè si no, no havia manera, no?, de sobreviure d'aquella manera a la muntanya, perquè a més el Pirineu, que és dur a l'hivern, no? O sigui, Déu-n'hi-do. Juntament amb aquesta incipient guerrilla, tant urbana com rural, comença a actuar en els anys de la Segona Guerra Mundial el que hem dit, algunes xarxes d'evasió, no? Aquí passaven aquestes xarxes d'evasió, doncs, bueno, el que volien era passar gent a través de Catalunya fins a Gibraltar, Lisboa i d'allà a Londres. Una de les xarxes pirenenques més activa va ser la del Pat Oleari, o Cadena Ponzan, la qual va passar prop de 3.000 persones del 40 al 43. Això és molt, eh? No?
Sí.
3.000 persones del 40 al 43 van poder passar pels Pirineus, escapant dels nazis, no?
Això és una... Bé, hi ha llibres que en parlen, hi ha un que es diu La Otra Guerra, em sembla que es diu així, que és un llibre sobre el maquis, però centrat absolutament en aquests pas de fronteres. Hi havia gent que s'hi dedicava professionalment, és a dir, pastors i tal, o que havien sigut pastors però que després ja es van dedicar al contraband, i al final era el contraband de persones també. És a dir, cobraven un preu per pas de persona. Vull dir, tampoc anem a idealitzar que tota la gent allà era per l'absolut voluntarisme.
Però els maquis sí.
Els maquis, absolutament.
Que aquest pas que estem dient.
Sí, no, jo parlo de les persones que feien el pas pels Pirineus. No, home, evidentment.
Havia diverses rutes. Havia rutes de contrabandistes i tal. I realment els que eren personalitats europees i gent més connectada políticament, jo crec que passava a través dels maquis.
Però, no? però que els maquis moltes vegades, aquests maquis que entraven des de França, que no coneixien els passos i tal, els passaven a aquesta gent. Hi ha un llibre que en parla d'això. Tota la xarxa que hi havia de masies durant el camí, també, que feien de punts de trobada, etc. No?
I gent que se n'aprofitava.
Bueno, a veure, que se n'aprofitava. Dic simplement que hi havia gent que entre ella jo... Sí, que se n'aprofitava, vale, però econòmicament, però vale, que se la jugava molt, també. I hi havia doncs, també molta altra gent que feia solidaritat amb els que passaven als Pirineus. És a dir, hi havia molta gent compromesa ideològicament amb aquelles accions, que no oblidem, vull dir, eren molt perilloses perquè la gent realment es jugava penes de mort. Si no, recordem el Laberinto del Fauno. Hi ha una escena al Laberinto del Fauno, la pel·li aquesta del Guillermo del Toro, que a mi particularment no em va agradar del tot, però bueno, tota la part aquesta que parla dels maquis i tal, bueno, hi ha una part del Laberinto del Fauno que parla sobre el tema del maquis i com el sergent aquest de la Guàrdia Civil, interpretat pel Sergi López, descobreix uns pastors que estan passant, em sembla, propaganda o estan portant aliments cap al maquis, i la salvatjada que fa amb aquell pobre pastor, amb aquell pobre home de camp, és increïble, no? Bueno, ho dic per posar dos referències per qui vulgui veure una mica com era jo.
Doncs suposo que, com tot, hi havia gent que feia negocis, s'aprofitava, o sigui, jugava molt, però utilitzava per subsistir, i després havia també els maquis que ho feien per motius ideològics i tenien tota una infraestructura i una organització amb abundants refugis, cases, inclús disposaven de passos terrestres i marítims, o sigui que tenien vaixells, vehicles, de tot. A l'any 45 es produeix un renaixement de les forces polítiques catalanes en la clandestinitat perquè coincideixen diferents vagues i bueno, es confia en una possible intervenció aliada, no? Sempre és esperant aquesta intervenció aliada que no arriba mai, que posi fi al règim franquista, que reconegui un altre cop el govern de república legítim, però no. Sempre es recolza doncs, el cop d'estat, no? Serà en aquest període quan hi ha una gran... s'intensifica molt el tema dels maquis. Finalment, del 50 al 63... l'estat espanyol es referma internacionalment quan el 1950 les resolucions de l'ONU contra retiren les resolucions de l'ONU contra el govern de Franco, no? És molt fort això. L'ONU va reconèixer Franco el 1950.
1950, és això, aquest canvi de context, el que es deia que a partir del 52 el maquis va de retirada, és aquest canvi de context internacional que havien dit d'inici del que es coneix com a Guerra Freda. Per cert, Guerra Freda, Taló d'Acer i totes aquestes coses són termes utilitzats per Occident, que veu immediatament una amenaça pels seus interessos estratègics a nivell internacional per la consolidació i expansió de l'ideal soviètic després de la Segona Guerra Mundial. Pla Marshall, intervenció a Grècia, intervenció a Alemanya, etc, etc.
O sigui,
consolidació de Franco, perdó.
No només no ens van ajudar els aliats, sinó que ens van deixar aquí podrir-nos com una república bananera, no?
Els seus interessos de lluita contra el comunisme.
Sí. Sí,
la seva gran croada contra el comunisme, sí.
I clar, llavors, quan es va veure consolidat i segur, doncs van anar a parar els maquis, no? Alliberada la major part de França a l'estiu del 44, la progressiva retirada dels alemanys va produir aquest clima d'entusiasme, no? I va ser llavors quan la UNE, Unió Nacional Espanyola, la plataforma política del PCE, comença a preparar aquesta operació que hem dit tan important, que és aquesta entrada per a Vall d'Aran, i consistia a introduir des del Pirineu Basc fins al Pirineu Català 8 o 10.000 guerrillers, Atenció, era una inclusió militar molt important. La zona de penetració més important tenia que ser la Vall d'Aran, alliberada aquesta part de l'estat, proclamant la república amb un govern provisional presidit per Negrín i provocar així una intervenció aliada. Era difícil d'aconseguir, no? Però bueno, en aquell moment es va valorar que s'havia d'intentar, no? Així es forma la 204 divisió, composada per 11 brigades, més una reserva, formada cadascuna per de 300 a 400 homes. Abans havia fet una àmplia propaganda a les files de totes les organitzacions antifranquistes de França i van venir també doncs, molts militants antifranquistes francesos, no? Induïts per l'entusiasme del moment i per les ganes de derrocar el franquisme, no? Ara que els nazis s'estan retirant. I bueno, al matí del 19 d'octubre del 1944, comandats per Vicente López Tobar, entraran a Vall d'Aran de 1.500 a 2.500 guerrillers, mentre les altres brigades ho faran simultàniament al Pallars i la Cerdanya. La majoria de guerrillers anaven ben armats, amb metralletes Thompson o Stern, carabines americanes, fusells, i molts portaven també bombes de mà, explosius i alemanys i plàstic, que llavors era desconegut per l'exèrcit espanyol. El menjar ho havien de portar ells mateixos. El mateix 19 ocupen gairebé tota la totalitat del Baix Aran. Igualment, els maquis van hissar la bandera tricolor republicana en tots els ajuntaments que van ocupar, organitzant mítings antifranquistes a les places del poble. També el dia 19, un cop alliberats els pobles que condueixen a la frontera amb França pel pont del Rei, van entrar una columna de camions amb més guerrillers, canons i material bèl·lic pesat. L'actitud dels aranesos, excepte comptades excepcions, es va caracteritzar per la passivitat i la inhibició generalitzada, tant de cara als maquis com als franquistes, no? Bueno, que la gent estava cagada, vaja. Ja havia passat la guerra, havia estat en plena postguerra duríssima i també doncs, no ho veien molt clar, no? No es trobaven condicions morals ni materials per secundar cap alçament, no? La Vall d'Aran, menys Viella, el pont de la Bonaigua, Salardú i el túnel de Viella van estar 11 dies entre control guerriller. Estava bastant bé, no?
Sí.
Fins al 30 d'octubre, que van enviar directament l'exèrcit, no? durant 11 dies doncs es va recuperar aquest trosset de república. Les conseqüències d'aquest fracàs doncs, van ser moltes, no? Van haver moltes discrepàncies dins el PSE sobre les decisions que s'havien pres, es va perdre el prestigi també que havien guanyat els guerrillers espanyols a França i bueno, doncs, va haver un canvi d'estratègia. I es va renunciar a fer més invasions i lluites frontals per passar a fer grups de guerrillers més petits cap a l'interior, a ciutats, i que poguessin doncs, seguir aquesta estratègia. Com a dada positiva, perquè ens imaginem una matança, no? Quan van entrar els militars, doncs no va ser així. Es van poder escapar bastant bé, van tenir poquíssimes baixes els maquis, i ja que el López Tovar doncs, va ordenar una retirada a temps. I de guerrillers només hi va haver 21 morts i pocs ferits, en canvi al bàndol franquista hi va haver 34 morts, alguns ferits i 330 presoners. Bueno, ens alegrem d'aquesta dada.
Sí, sobre aquest intent d'invasió per la Vall d'Aran del Maquis, hi ha un llibre del Daniel Arasa, es diu així, Daniel Arasa, La invasió del Maquis, i està a qualsevol biblioteca pública. I parla també de tot el tipus de conseqüències que van haver-hi en el seu moment i tot plegat. Bé, es considera, bueno, la historiografia anticomunista, en general, la de dretes i la d'esquerres, considera que allò del Maquis va ser perquè Stalin va dir que s'havia d'acabar. Sí, sembla al·lucinant, però després de... O sigui, sí.
Va, però bueno,
sí, suposa, no? Que sí. Que el tema sí, és evidentment, que ells van veure que el 40... O sigui, no és per una decisió interna, d'un anàlisi d'un procés intern, de veure que el 49 allò havia fracassat, que hi havia un nou context, el 50 el reconeixement del règim, etc per part de l'imperialisme d'Estats Units... Perquè, en el fons, tota l'estratègia del Maquis... El que volia, tot el Maquis, des del 40, des de l'any 40, era mantenir... I tota aquella gent que va participar en la resistència francesa és perquè esperaven que després els ajudessin a derrocar Franco. Perquè esperaven que, en la seva anàlisi, era mantinguem viu el conflicte espanyol, es deia així, no? Mantinguem viu el fet de que aquí hi ha hagut una guerra civil, que hi ha una part de la població i una part políticament activa que està en contra del règim feixista, i evidenciem aquest conflicte no només en els organismes internacionals, com la ONU, no només perquè la Generalitat i el govern de la República continuessin vigentment en l'exili, sinó perquè hi haguessin unes accions armades que visualitzessin aquest conflicte. Aquesta estratègia és la que hi ha al darrere de tot el Maquis. Evidenciar que hi havia un conflicte i esperar que les forces aliades, al final, després del final de la Segona Guerra Mundial, acabessin amb un règim feixista. Se suposa que hi havia consens a l'entorn d'això. Després del 45 i després de 5 anys intentant-ho i que no hi hagués manera, i no només això, sinó que les democràcies occidentals reconeguessin el feixisme, home, jo crec que internament el propi PC va fer un anàlisi, no? Els comunistes van fer un anàlisi de que el Maquis no era l'opció com a estratègia de mantenir el conflicte obert, que evidentment després hi hagués una recomanació per part de la Unió Soviètica i la figura de Stalin de que fos així, pues jo crec que anava una mica en el sentit dels propis raonaments que podia estar fent el PC. El que fa gràcia és que quan la Unió Soviètica intervé, vol establir una mena de dictadura i de ser una colònia soviètica, i quan demana de no intervenir també és malament, perquè llavors deixa tirats els comunistes i tot el rotllo, eh? Vull dir, aquí el que es tracta és que faci una cosa o faci una altra, sempre ho fa malament. El que no s'acaba de dir és que el 52 la pròpia CNT va abandonar la pròpia estratègia del Maquis, eh? I que els que van funcionar a partir de l'any 52, els famosos caracramades i fesseries i tot aquest rotllo, ja funcionaven fora de les pròpies estructures d'organització anarquistes.
Vull dir, que aquí les visions són parcials i interessades, i esbiaixades. I això és com sempre passa dins de la historiografia d'esquerres, o de l'extrema esquerra, o la memòria dels lluitadors, o digue-li com li vulguis dir.
I que també la CNT, com a gran organització en aquell moment, també va patxar el mateix un parell o tres d'anys després. O sigui sí. Que...
podríem dir que va ser perquè Stalin. Seguien Stalin.
No crec que seguissin a Stalin a la CNT. Bueno,
com sempre, el que portem en aquest programa dient activa i per passiva. Bé, cançoneta, som-hi. Esteu escoltant Ona Lliure, 91.4 de la FM. Això és Contrabanda FM, ràdio lliure i autogestionada. Podeu seguir-nos també pel blog de Contrabanda, www.contrabanda.org, amb emissió per internet. I si voleu escoltar programes antics d'Ona Lliure, consulteu el blog www.espaialliberat.wordpress.com, wordpress amb W i acabat en dos S, wordpress.com.
Ara queda una mica també per explicar tot el tema dels maquis urbans i tots els atemptats que va haver a Franco, que són molts i són interessants, no? Que per casualitats de la vida no sabem què hagués passat, igual s'haguessin pogut carregar en un d'aquests, no? Ens situem en Daia, 1940, Domènec Ibars, lluitador en maquis francès i cap de 35 guerrillers catalans, es trobava casualment en Daia. S'assabenta que aquell mateix dia es produiria l'històric reunió entre el caudillo i el Führer. i decideix fer la primera d'una sèrie d'accions sempre silenciades i mantingudes ocultes pel franquisme, l'intent d'acabar amb la vida del general Franco. Domènec Ibars, anomenat el Rosset, havia esperat el seu company a l'atemptat. Mai va arribar perquè havia estat detingut. L'estació es trobava militarment presa. Decidit actuar en solitari, proveït d'explosius suficients per acabar amb la vida dels dos dictadors, imagineu-vos, eh? El Rosset es va dirigir cap a l'estació d'Hendaya. Malgrat el control militar, Ibars va aconseguir travessar un control i acostar-se a l'andana, però ja no va poder arribar més enllà d'on es trobava i va haver de tornar enrere, impotent. Des del punt més proper on va arribar era impossible atemptar. L'any 1945, que quina llàstima, no? Imagina't-se que s'hagués pogut apropar una mica més i hagués matat a Franco i a Hitler. Mare meva.
Sí, doni-do, hagués sigut, com es diu, matar dos trets d'un... Dos pardals d'un tret, perdó.
I vaya pardals.
Vaya pardalets.
Bueno, hagués passat a història, d'aquest, el Rosset.
Sí. Es va fer... També hi ha un llibre sobre això, d'aquest home que va intentar... És una novel·la, no és un llibre que documenti i tal, sinó una novel·la.
Però hagués sigut famós si ho hagués pogut fer, no? També sí. Intentar-ho també està molt bé.
Sí, també hi ha un català molt famós que va enganyar els nazis de quan... en el desembarcament del dia D de Normandia, el tan sobrevalorat dia D, perquè només van fer el dia D quan els hi va convenir, perquè quan la Unió Soviètica ja estava prou estovada. Però bueno, això és un altre tema. Doncs que un català va enganyar els serveis secrets nazis dient que el desembarcament seria en una altra platja i en un altre dia, i així el dia D va poder desembarcar sense relatius problemes, perquè tothom ha vist el soldado Ryan i sap que els van pelar. Però vale, vaja, que si haguessin sabut on anaven a desembarcar no hagués anat tan suau.
Ja. Sí, no? Hi ha moltes grans persones que van voler fer grans coses per a la humanitat, malauradament no sempre surt bé, i va ser aquest cas d'Hendaya, no? Però bueno, l'home es va quedar amb les ganes, no? Jo ho entenc, tens a Hitler, tens a Franco, tens unes bombes allà impressionants i no et pots apropar, dius, això no pot quedar així, no? L'any 1945, al final de la Segona Guerra Mundial, ja hem dit que havia aquesta situació d'eufòria, pensant que hi hauria una intervenció aliada, es van reorganitzar nombrosos partits i grups antifranquistes i també la guerrilla catalana es va intensificar a Barcelona. Freqüentaven molts atemptats a fàbriques i indústries. Una de les accions més espectaculars i comentades en l'època va ser la col·locació de banderes catalanes en llocs públics i visibles per a tothom. La primera va ser visada a Solsona l'any 43, en el Sant Crist del Seminari, que clar, s'imagina't, a l'any 43 t'aixeques i hi ha una pedazo de bandera catalana enorme, al·lucines la gent per un tubo, no? Vull dir que ara sembla una tonteria, però que és molt fort, no? A l'any 43 aixecar-te pel matí i veure una bandera catalana gegant el dia del Sant Crist del Seminari. Però bueno, la cosa no va quedar així. A la Diada Nacional de Catalunya, l'any 45, va aparèixer una bandera catalana de grans dimensions a dalt del transbordador aeri davant del govern militar de Barcelona. Van alliscant pel mitjà de dos politges per sobre d'un cable que van posar. El dia de Sant Jordi, que falta poquet, una immensa bandera catalana es va desplegar a les torres de la Sagrada Família. És fort, no? Suposo que l'impacte en la gent devia ser molt gran, no?
Sí, aquestes accions simbòliques es van anar repetint també molt a Euskal Herria, amb el tema de les icurrinyes i tot plegat. És a dir, els grups clandestins de diferents tendències, suposo que això devia ser més el Front Nacional, però també el SUC devia fer accions aquestes, doncs es van especialitzar, hi havia tot de sistemes, des de tirar petardos amb una bandera enganxada fins a posar cables d'alta tensió, bueno, de tot pensat per explicitar aquesta dissidència.
Sí, home, la bandera catalana era un símbol per tothom, no? Jo crec que no només els independentistes posaven banderes catalanes, no?
No.
Bueno, i a més te jugaves moltíssim. El Front Nacional de Catalunya, la força nacionalista radical més activa, que va tenir 114 militants, es reorganitza i crea una secció militar dirigida per l'excoronel d'artilleria Jaume Martínez Vendrell. L'any 47, quan el general Franco arriba a Barcelona per tal de convèncer les democràcies que el poble espanyol donava suport al caudillo, el maquis urbà intenta 3 atemptats. Això m'agrada, això dels atemptats a Franco. Procedent de la ciutat de Mallorca, estava a punt d'arribar Franco al port de Barcelona, escortat per 11 unitats de l'Armada, el dia 17 de maig. Desenes de milers de barcelonins van anar a veure a desembarcar a la Porta de Pau, que ja els hi val, no? Allà a Colón. Dies abans, com era habitual, la policia havia efectuat operacions de control sobre militants obrers o simples sospitosos que havien estat detinguts i tancats a la Model com a mesura de seguretat. Domènec Ibars, l'home d'Hendaia, havia pogut eludir una vegada més les xarxes de vigilància. I el Roset, que ja havia intentat l'atemptat amb Franco i Hitler, havia travessat la frontera per unir-se al grup de guerrillers anomenat els Anònims, per tal d'atemptar contra el dictador tan aviat a posar-se els peus a terra. El grup estava molt ben organitzat, anava proveït de 2 bombes de trilita i plàstic, de quilo i mig cada una, amb documentació falsa d'inspectors de policia. Els artefactes anaven dissimulats dins de carteres de cuir i tots portaven pistoles. Imagineu-vos, a mitja multitud, no? Franco, Franco. Es van situar 2 d'ells al peu del moviment de Colom, 2 d'ells al costat dels lleons a la base, o sigui, us podeu imaginar perquè encara estan aquests lleons, no? I aquest moviment. Davant d'ells i a primera fila s'havien posat els altres companys. Són les 10 i quart del matí, sonen les sirenes de tots els vaixells ancorats al port, no? Senyal que hi ha arribat el caudillo. Les màximes autoritats civils, militars i eclesiàstiques surten de l'esplanada per rebre el caudillo. I els artefactes fulminants encara no han estat activats. Uns minuts abans que es formi la parada de les autoritats, els homes de primera fila es desconcerten perquè davant seu passen 2 columnes de nens envorant banderes espanyoles. Els guerrillers es miren. Els que estan a prop dels lleons observen la maniobra i consulten a Ibarz amb la mirada. Unegen pancartes i banderes del generalismo. I clar, o sigui, que Franco utilitzava nens com a escut humà.
Sí, segur. Bueno, és que aquesta pràctica dura fins a l'actualitat amb les casernes de la Guàrdia Civil.
Bueno, sí.
Què anem a dir? Vull dir, també ho fan els sionistes a Israel, eh? Posar famílies com a escut i tot el rotllo. I la Guàrdia Civil igual, les casernes de la Guàrdia Civil, que hi viuen tota la família allà i normalment els pisos estan al davant de la distribució, eh? Estan els pisos amb les famílies davant de les instal·lacions purament més militars o dels dipòsits d'armes i tot el rotllo.
I bueno, no sé si sabeu que els fills del príncep, bueno, de tots els prínceps i del rei i tal, les guarderies on van estan dintre casernes de... Porten els nens dintre guarderies, dintre de casernes de Guàrdia Civil perquè estan més protegits, no?
Sí.
I, bueno, el que va passar és això, no? Consulten a Ibarz amb la mirada, passen un munt de nens petitons i, clar, diuen què fem, no? I realment això impedeix l'atemptat perquè si s'hagués dut a terme hauria comportat una gran matança infantil. I clar, hauria sigut molt mala propaganda, no? I els guerrillers ho sabien. I, bueno,
que
i
no eren,
a nivell
no eren
humà,
assassins,
vale.
Que no eren assassins.
No eren assassins, evidentment. I que hauria sigut horrible, no? Clar, bueno, és que matar Franco també és molt important, no? Però si hi posen allà 40 nens petits, doncs tampoc... No és sacrificable, això. Vaja, penso que cap mena de... ho hagués fet, no? De guerrillers. Per això, bueno, això que està passant a Palestina, a Israel, que també posen matances de nens pel mig, bueno, les matances de nens són utilitzades, no?, com a element, però això és un altre tema. Vaja, que no ho van fer. I durant el mateix viatge a Franco a Catalunya es prepara un altre atemptat, el Pla 1001, on hi havia apuntat 50 homes reforçats per resistents a Barcelona. El grup de guerrillers va sortir de les bases de Tartàs a França. Havien d'arribar a la carretera Verda, de Berga a Guardiola per no havia passat la comitiva de Franco després de visitar les mines de Sallent. Ocupats dels llocs més estratègics, es tractava de minar la carretera amb càrregues explosives. Les deflagracions anirien acompanyades per trets de morter, mentre que les metralladores farien foc creuat. L'èxit de l'operació semblava segur, ja que els expeditaris podien retirar ràpidament i arribar immunes a la base, no? Semblava impecable, no? Passava Franco per allà, 50 tios, foc creuat, bombes... Però què va passar? Aquest pla meticulosament preparat va fracassar a causa de que una part d'expedició es va retardar per la muntanya. I en connectar amb el nou del gruix de la columna en plena nit, es van equivocar, van veure aquells que arribaven més tard, es van confondre amb guàrdies civils i es van començar a pegar tiros els mateixos maquis uns als altres. I, bueno...
El que fa no tenir walkies.
Sí, no havia mòbil, ni walkie-talkies, ni una linterna, em sembla. I, bueno, què va passar? No es van matar, eh? Uns als altres, el que passa que les patrulles de Guàrdia Civil que havien per allà es van alertar, van intensificar la vigilància i amb aquestes condicions era impossible atemptar per sorpresa, no? Aquesta expedició estava per havia el cara cremada, van retornar a França i van poder fugir, no? Però bueno, que per una tonteria, perquè es van retrasar per la muntanya i després es van confondre, doncs també se'n va anar a merda. Una gran oportunitat per carregar-se el Franco, també.
Bueno, l'únic que ens queda, jo crec que són... No sé si queden molts d'això, moltes intents, no? Són tota una història, sí. el que hi ha al darrere. Home, diguem que al final sí que ho van aconseguir amb el Carrero Blanco. Uns altres maquis, però bueno...
Sí, semblant. Bueno, és que, clar, tota aquesta estratègia de maquis va ser... Eh?
Bueno.
Va ser imitada per moltes altres guerrilles urbanes com els Tupamaros, la RAF i, bueno, evidentment, la ETA i el Grapo, no? De què passa?
Sí.
Estratègies guerrilleres copiades, no estic dient res.
No, ho dic que... Vale, sí,
sí,
ja
bueno,
està, ho hem dit.
Va haver un atemptat,
vale,
sí. A veure, és una realitat objectiva la que estàs descrivint. No has dit ni que estiguis a favor ni en contra, no? Senyor inspector, no.
Som gent de pau, nosaltres.
Sí, evidentment.
Sí, sí.
Però, bueno, jo vaig explicant intents de matar a Franco perquè són espectaculars. A mi m'emocionen, no? A mi m'hagués agradat estar allà.
Bueno, sí, en el moment en què et confonen amb un...
No, això no. Bueno, un altre atemptat a Franco va ser, per exemple, el de Pere Drové, el Iaio, li deien... que és un home també amb una vida, aquest sí que era anarquista, però va tenir una vida molt curiosa perquè va ser un combatent del maquis francès que va ser detingut per la Gestapo i portat al camp d'extermini de Mauthausen, d'on va aconseguir escapar. Déu-n'hi-do, no? I quan va escapar, què va fer? Pues va tornar a clandestinitat a Barcelona, on va ser pues, un dels militants més actius i buscats per la policia fins al seu afusellament al 52. I no sé, va acudir una altra cosa, que també intentar fer un atemptat al Caudillo amb una bomba amagada a una caixa de sabates. I havia un acte de catedral on hi havia el Caudillo i va anar amb la caixa de sabates, el Diallo, i li va ser impossible de trencar la barrera i entrar dins el temple, no? Perquè estava pres per la brigada social i, bueno, i tot tipus de personal de Franco i policia. Mentrestant, l'esperada intervenció aliada no arribava i no arribava, no? Anava passant el temps, s'incrementava la repressió i... a més, s'infiltraven moltíssims elements de la brigada politico-social dintre els maquis. Els resistents antifranquistes sabien que si no era possible esperar cap ajuda als aliats, com hem dit, calia provocar d'alguna manera caiguda del règim. I, bueno, els nombrosos grups d'acció que sorgien es van dedicar a accions de sabotatge, voladura de línies d'alta tensió, atemptats a locals falangistes i atracaments a empreses i entitats bancàries. Les innumerables pintades que apareixien als murs de les fàbriques comportava que els autors anessin armats, ja que eixugaven la vida, no? No és com fer una pintada ara. I... Bueno, també hi havia molts atemptats a cases caserna, Guàrdia Civil, com ara parlàvem, periòdics del moviment i distribució d'octavetes i publicacions antifranquistes impreses amb petites i males impremtes, no? La famosa Cicrostil. No? Volies dir alguna cosa?
No, que tot el tema de les pintades i expressar la dissidència sempre ha estat perseguit i represaliat. Actualment, amb la llei del civisme, aquesta, o del civisme, ja no sé ni com es diu, la llei incívica, doncs, home, doni-do, vull dir, et poden caure multes fortes, ni que sigui perquè hi ha una altra empresa que t'ha posat o que hi aparegui el nom o no sé què, vull dir, bueno.
Poden acabar per experiència amb una organització només amb multes de cartells, no?
Exacte.
Que és el que estan intentant, no?, moltes organitzacions, però, bueno, no ho aconseguiran.
Ja. Yeah.
No? I I bé, bueno, van haver més atemptats a partir de l'any 49, que tampoc explicarem en detall, no? Bueno, l'últim, que també va bastant graciós, van posar una bomba a l'altar de la capella de Sant Pancraci i, inesperadament, el dictador canvia el seu horari de visita i l'artefacte explota abans d'hora, sense dictador. Però bueno, va explotar la capella de Sant Pancraci. Lo que hem dit, no? Anys més tard, els grups de guerrillers de Sud-amèrica, com els Tupamaros, observen tot aquest tipus de lluita guerrillera a Catalunya i utilitzen les mateixes tàctiques i estratègies que el maquis català. I bueno, i ara queda una mica els maquis de l'últim temps, que farem quatre pinzellades, si vols posar una mica de cançoneta o algo. I acabem amb el tema. I seguiu escoltant Ràdio Contrabanda, el 91.4 FM a Barcelona, i això és Ona Lliure. Don't drop the control. Doncs per acabar una mica amb el tema dels maquis, doncs parlar d'aquesta, a veure, un moment, d'aquests últims personatges, d'aquests últims maquis més individualistes, no? Però que també tenen molt mèrit individual, no? Van sacrificar la seva vida i van fer doncs atemptats que també van poder amenitzar una mica la vida d'aquests temps i que es veiés que havia una resistència, no? Per exemple, Josep Lluís Fasseries i el seu grup van fer una acció sobretot es dedicaven a fer atracaments per aconseguir finançament. Van atracar la fàbrica Hispano Olivetti, d'on aconsegueixen 300.000 pessetes i 7.000 més del Banc Espanyol de Crèdit del carrer Mallorca. Fasseries pensava que la lluita armada era la manera més ràpida per obtenir uns diners que servirien de suport al sindicat anarquista, el CNT, i als militants presos i als seus familiars més necessitats. Dels atracaments cal destacar els 8 realitzats amb el seu grup durant l'any 46, d'on es van aconseguir 3 milions de pessetes lliurats íntegrament a l'organització, a CNT. Van atracar el Banc de Biscaia al carrer Rocafort, el Banc de Bilbao, del Banc Hispano-Colonial de Diagonal i també el carrer Montaner. I bé, van fer molts atracaments també a joieries i es van dedicar a visitar també els mobles de luxe freqüentats per gent adinerada, que és aquesta pel·lícula que hi ha de Casita Blanca, no? Va ser d'aquesta època. També algun moble a Pedralbes i la Casita Blanca, d'on es van endur 37.000 pessetes i joies. El 51 van tornar a Casita Blanca i també al moble de Pedralbes.
No, que d'això, que on anaven de putes els rics, que després eren tots molt catòlics, i anaven a missa i tot el rotllo, i la creu de Pedralbes i tal, i mira, i aprofitaven i els ajaugeraven una mica de les seves culpes, de les seves penes. Per cert, el mueble de la Casita Blanca funciona encara,
Sí. Sí, sí. Diu encara per ho volen treure.
Ah, sí, és veritat. Ara...
Però pel tema urbanístic, no?
Sí, però ja m'agradarà veure on ho reubiquen o la pasta que li donaran a la persona. Diuen que s'ha mantingut tant de temps, el de la Casita Blanca, perquè el tio que ho duia filmava, agafava noms, dades i tot el rotllo i que, evidentment, segurament molta gent del consistori de l'Ajuntament de Barcelona, governat més de 25 anys pel mateix color polític i per la mateixa gent, doncs devia tenir noms i cognoms de molts càrrecs del PSC, d'Esquerra Republicana o fins i tot d'Iniciativa que haguessin passat per allà, no? Suposo que això és una absoluta teoria, potser no és veritat, i segurament totes aquestes persones que acabem d'aquests grups polítics són gent absolutament honesta, com tots sabem, i que no tenen mai cap mena de relació amb el senyor de la Casita Blanca. Però és el que diuen, és el rumor que corre, la brama que corre.
Doncs sí.
Obrim-nos les esquenes, que aquesta gent està molt, molt ferruquita, amb el tema aquest.
Sí, bueno.
De posar demandes i multes i tot el rotllo.
Ah, no. Estem parlant d'això del...
És un rumor.
De fa molts anys. Un rumor. Doncs, clar, més estava bé atracar mueblers perquè suposo que no podien denunciar a policia moltes coses que els robaven i tal, perquè estaven amb la querida, no? Bueno, van realitzar... Eren especialistes en realitzar tot tipus de... expropiacions. També van aprofitar per a una gasolinera al carrer Sepúlveda de Campsa, incendiar els dipòsits i fer esclatar 40 cotxes, i també van actuar conjuntament amb el grup de Quico Sabater en la col·locació d'explosius en els consulats favorables a l'ingrés de l'estat espanyol a la ONU. L'1 d'abril del 1950, que es commemorava la victòria franquista, van aconseguir col·locar un potent artefacte explosiu sota d'una tribuna principal del Passeig de Gràcia i distribuint per tota la ciutat un cotxe robat milers d'octavetes antifranquistes. El 8 d'abril farien esclatar una potent bomba a la comissaria de Llotja al carrer Ample, resultant greument ferits 6 policies i produint moltes destrosses. També una acció bastant curiosa i imaginativa, a la carretera Rabassa de Sant Cugat van realitzar l'operació de documentació, que consistia en desviar els cotxes per un camí que conduïa a una masia anomenada Mas del Bosc, on examinaven els passaports i la documentació i s'apoderaven dels més interès per falsificar-los, així, tal qual, passin per aquí, també fent-se passar per policies. Tot i que la CNT de l'exili francès havia desautoritzat la lluita armada, doncs Facerías segueix per lliure, no?, el que hem dit. Després un altre d'aquests maquis, també personalitats famoses, era Quico Sabater. Quico Sabater col·loca bombes als consulats de Brasil i Perú, mentre que el grup de Facerías ho feia al consulat de Bolívia per protestar per l'entrada d'aquests països a l'ONU. El mateix any 55...
Serà pel reconeixement que feien de l'estat espanyol en la seva entrada a l'ONU, no perquè Bolívia entrés
això,
a l'ONU.
Perdó. Perquè no entrés a l'ONU a Espanya. El mateix any 55, al setembre, amb motiu de visita a Franco a Barcelona, Quico va pujar un taxi i es va identificar com a policia que volia distribuir propaganda franquista, i en una mena de morter construït per ell mateix va disparar projectius prens de propaganda semblant als carrers de Barcelona amb octavetes de colors de català i castellà. O sigui que també això de fer-se passar per policia resultava bastant, no? Bueno, també feien moltes accions a bancs per aconseguir fons. Al Banc de Biscaia van aconseguir 700.000 pessetes i en aquests últims anys Sabater s'havia presentat a llocs freqüentats per obrers com bars i menjadors de les fàbriques, on també pronunciava petits mítings antifranquistes, no? I bueno, per últim ja parlar una mica de Cara Cremada, que com hem dit hi ha una pel·lícula, hi ha més informació, però tampoc podem parlar dels maquis sense parlar d'aquest últim període. I Cara Cremada es deia així perquè ell vivia en un poble i treballava al camp amb la seva mare, i un dia, quan tenia 12 anys, va caure amb llamp, la seva mare va morir a l'acte i ell li va quedar la cara doncs cremada, no?, per aquest llamp. era especialista en sabotatges, va fer saltar un gran nombre de trens blindats alemanys, especialment de les SS, amb tancs i material bèl·lic pesat, i bueno, va destruir un d'aquests comitives de tancs que es dirigia a Normandia quan hi havia tingut lloc el desembarcament dels aliats. I com a represàlia, alguns destacaments motoritzats alemanys van arribar al poble on al costat on va passar això i van cremar vius a 1.500 habitants del poble, les SS, déu-n'hi-do. I com a resposta a aquesta acció contra la població civil, el que van fer va ser assaltar i aniquilar tota una divisió alemanya a Oradour-sur-Vesle. Bueno, ja veiem que també era molt sangrenta, cruenta la lluita a França, no?, amb els nazis, i que tota aquesta gent, després de passar-ho fatal a la guerra, perquè tots van participar a la guerra, després de rebre la repressió franquista i tal, molts d'anar a camps de concentració i escapar-se, doncs van ajudar els francesos en contra dels nazis i després per tornar, no?, a Catalunya i seguir lluitant fins la mort. Bueno, sobretot que Cremada es dedicava al sabotatge de les torres d'alta tensió i instal·lacions de subministrament elèctric. Es va fer especialista en això. I, bueno, també va intentar atemptar contra Franco, el 47, però al final va haver un accident i va haver que marxar enrere. I, bueno, en tot aquest volant, un munt de línies d'alta tensió... també va tenir alguns accidents amb explosius i bueno, ell va seguir, el van intentar convèncer moltes vegades de que deixés la lluita armada, però bueno, ell va seguir fins al final i va ser un dels guerrillers que més va actuar i dels que menys accions es coneixen, perquè tenia un caràcter molt modest i molt introvertit i no se sap ben bé què va fer, no? Però bueno, un d'aquests maquis que va actuar fins l'últim moment. I fins aquí la història dels maquis a Catalunya. We'll be right back.
una mujer digna d'admirar.
Doncs això, ja hem fet tot el repàs, no? El Maquis, des del seu inici, la companya doncs, ha tingut la gran feinada de fer tota la recopilació aquesta. Com bé has dit, moltes vegades falta informació i si no l'has d'anar buscant de diversos llocs. I després doncs, poder-la exposar ni que sigui coherentment i cobrir l'espai d'una hora i mitja de programa doncs, té molt de gran mèrit. I nosaltres li agraïm el que ho hagi fet i exposat d'aquesta manera. Tot plegat, llavors ja estem cobrint un bon espai del que hagi sigut el franquisme, aquest primer període del franquisme, que fa gràcia que es li diu franquisme i no feixisme, com si el règim feixista hagués acabat amb el franquisme, amb la mort biològica i física del dictador, i no hagués anat més enllà. I per què diem això? Doncs perquè ara doncs, volem obrir un breu espai de reflexió a l'entorn de temes més quotidians. Últimament ho estàvem fent, sobretot el tema de països àrabs i tot el que està succeint allà, els rebel·lions, revolucions, li diuen alguns, bé, crisis, digui-li com vulgui vostè, democràtiques, que s'estan donant en aquells punts, i ja que ha estat absolutament liat el tema, ja quan entrem a parlar de Líbia. Però a nosaltres ens agradaria ara parlar una mica de com va el tema a l'estat espanyol, a l'entorn de la crisi, salaris, i quin model de capitalisme tenem aquí, heredat del feixisme franquista. Com diria l'altre, el que volem és...
La cosa clara.
Eso es, las cosas claras. El que voldrien parlar és lligar diverses coses que poden semblar doncs, no tenir molta d'això, molta relació una amb l'altra, però que per nosaltres doncs, explica bastant quin és el model que tenim aquí, productiu, model social i tot el tema. Això és per una reflexió que ja hi portem donant voltes aquí al programa i parlant i tinguem debats, no? Que és una mica la realitat del sistema capitalista que tenim, no? Dir sistema capitalista en abstracte és una cosa i després posar-li dades i forma en què actua és una altra, i com l'extrema esquerra lírica, dialèctica, purament dialèctica, doncs afronta això sense tenir en compte ni organització, ni continguts de classe, ni tot plegat. Una mica... com si l'estat capitalista espanyol no existís i poguéssim ja plantejar TAZ,
Zones autònomes liberades, eh?
Zones temporalmente autònomes.
Ah, exacte, com si poguéssim viure una mica d'esquenes a aquesta realitat. Ho dic una mica perquè ja ho vam parlar quan el del 8 de març, eh? I tot el tema de gènere, que com es va abordar, ho vam veure amb tot el de la vaga general del 29S, i bé, bueno, vull dir, com s'encaren les eleccions ara municipals, per exemple, ho tornarem a veure. Coses aquestes que l'esquerra lírica, o purament dialèctica i desfasada de la realitat del sistema de capitalista de l'estat espanyol, doncs no té en compte, i que precisament aquesta ràdio moltes vegades se'n fa ressò, d'aquests postulats d'extrema esquerra lírica. Bé, feta així guanyant amics, ens agrada molt, ja sempre ho hem dit, ens agrada molt guanyar amics, tant dins com fora. Parlaríem de tres cosetes, no? La primera seria un article del 3 de març del doctor Vicenç Navarro, que parla sobre la banca i les hipoteques. Molt interessant, on parla de com l'estat espanyol és un cas excepcional en quant al tractament d'afavorir injustament els bancs respecte de les hipoteques. L'altre seria parlar dels sous dels alts càrrecs executius de les empreses de l'IBEX 35, que després d'haver declarat beneficis. En aquest cas, Telefònica, per exemple, ha tingut uns beneficis de 10.000 milions d'euros. Doncs ara, rècord històric, ni fa 30 anys. En 30 anys no havien guanyat tant com aquest any. Doncs que els sous dels alts càrrecs executius han pujat un 15%. S'han apujat els sous. I, per últim, doncs una mica farem el repàs del qui és qui el govern de Convergència i Unió, aquest govern que diuen que és del canvi, que és per donar solucions i tot plegat, que està farcidet de cares velles i de la patronal i la ESADE, que és el pitjor que hi ha. ESADE, que per cert, l'altre dia va sortir un article a l'Ara, que deia que els polítics haurien de fer cursos per reciclatge, per conèixer la gestió pública i tot plegat, i que haurien de basar la seva formació en gestió d'empreses, i que per tant aquests cursos que s'haurien de fer els alts càrrecs polítics els hauria de fer ESADE. ESADE està tocada la facultat d'ESADE, on es formen les èlits d'aquest país, que després van a les empreses i els diuen als treballadors que han de flexibilitzar, han de tancar. Per exemple, és professor d'ESADE, ara mateix és professor d'ESADE el director de Simón. Simón és l'empresa aquesta que fa endolls.
Don Simón? Ah, no.
Sí, no Don Simón, sinó Simón en quant a l'empresa aquesta dels endolls, sí, que està fent un ERO, expedient de regulació d'ocupació, estan acomiadant treballadors, fent un trasllat de la fàbrica cap a altres punts on puguin explotar millor. I a més és també de, no sé de quina patronal d'aquestes, també és director a la vegada d'una ONG de Intermón, no? Oxfam o alguna cosa així, em sembla, i també estan fent una... No, Intermón no, però bueno, és d'una ONG i també estan acomiadant gent, eh?
I a la mateixa senyor és... ONG?
Sí, i aquest senyor és professor d'ESADE, eh? Són els que després d'ESADE surten la gent que després et firma allò de la rebaixa de les pensions i tot plegat. Ho dic perquè hi ha molta gent que... O sigui, diguem les coses clares. Tota la penya que va a ESADE, tota la gent que va a ESADE, són uns fills de puta. I així s'ha de dir amb totes les lletres. Aquells fills de puta que van a ESADE són els mateixos fills de puta que després ens fotran des de l'administració pública a tota la classe treballadora, i que després són els fills de puta que es posen a les facultats públiques a ponderar sobre els beneficis de gestionar, flexibilitzant i fent retallades en lo social. Bé, doncs el senyor Vicenç Navarro parla de que la majoria de països, tant dels Estats Units com de l'Europa dels 15, una persona que es troba en situació de fallida a l'hora de poder pagar la seva hipoteca, doncs se li permet que retorni les claus al banc, les claus de la casa, que li va vendre la hipoteca, i ja no ha de tornar la resta del deute hipotecari. Què vol dir això?
Em sembla que exactament com està fet això d'aquesta manera és que si tu et vas endeutar per 25 milions, imaginem, no? O de les antigues pessetes, o no sé quan serien això en euros, no? Doncs posa que ha pagat 10, els altres 15 milions, si no pot seguir pagant la hipoteca, doncs li queden cancel·lat. En el cas de l'estat espanyol, això no és així, has de seguir pagant el teu deute hipotecari. El que no tinc molt clar, i l'article del Vicenç Navarro no acaba d'explicitar, és si el que has de pagar són el tant per cent, aquells
d'interessos,
o exactament la deuda, allò que t'havia prestat efectivament el banc. Tinc dubtes perquè em sembla que el que tu li deus al banc, els altres 15 milions, això se't cancel·la, però sí que et mantenen els interessos que haurien de vengat per aquells altres 15 milions que et queden per pagar. És l'únic dubte que tinc, però diguem que en altres països, i als Estats Units, que normalment són model neoliberal per la resta del món, doncs es permet cancel·lar el deute hipotecari, perquè se suposa que aquella persona doncs també perd el dret d'estar en el pis. És més, en el pis o casa. És més, a partir ara hi ha tot un moviment també que diu als Estats Units mateix que vol forçar el Congrés nord-americà perquè permeti que els hipotecats puguin continuar vivint a casa seva, a la casa hipotecada, però ara pagant un lloguer menor en quantitat del pagament mensual de la hipoteca. És a dir, que hi hagi com un període sinó que aquella persona que ja no pot pagar la hipoteca mensualment, doncs se li cobri com una mena de lloguer, no se l'expulsi, no? Suposo que ha lligat a quant de temps ha estat pagant abans la hipoteca i quant de temps li queda per pagar la hipoteca per, si està pagant un lloguer, després poder accedir a la propietat, etc etc. Hi ha variants, sobre això. Es parla de lo millor tenir opció a reenganxar-se en el procés de pagament de la hipoteca després de 6 mesos de lloguer per deixar un marge perquè la persona doncs pugui millorar la seva situació econòmica i tot plegat. Bé, en el cas de l'estat espanyol això no és així. Segons l'agència Standard & Poor's, el 8% dels habitatges a Espanya té un valor inferior al de les hipoteques dels seus usuaris, una xifra que calcula arribarà al 20% en els propers anys. És a dir, que la casa tassada val, posem, 10 milions i en canvi li han fet una hipoteca com si aquella casa valgués entre 15, 25 o un 8% més, doncs sí, uns 20-25 milions més. Es veu que en aquesta situació es troben 1,4 milions d'espanyols. 1,4 milions d'espanyols. El tema és que aquí l'endeutament cap a la hipoteca és per la resta de la vida i si no la pagues, pringues tu i els avalistes teus, perquè normalment quan tu vas al banc no només has de posar fins als calçotets com a persona titular, sinó que normalment t'avalen, perquè com ara no hi ha contractes, quin és el tant per cent de la població que pot arribar a tenir ara mateix com a assalariats, i parlo des d'un llicenciat fins a un assalariat sense qualificació. Qui té un contracte de treball com podien tenir els nostres pares? Poquíssima gent, els funcionaris i poca gent més, o els que accedeixen al funcionariat i poca gent més. La resta t'han d'avalar, els teus pares. A pares, avis, han de posar també moltes vegades la seva casa, i com tu deixis de pagar perquè et facin un ERO com el fill de puta del paio d'Esade que està fotent fora gent al Simón, doncs els teus pares poden arribar a perdre la seva casa, que ja era seva de propietat, o es poden veure que després d'haver pagat el seu propi deute en unes altres condicions, doncs per la precarietat dels fills es tornen a endeutar. No sé com ho veu vostè.
Doncs que molta gent diu que no vol tenir un lloguer per no llançar els diners i que la hipoteca és pitjor. Jo penso que és una trampa més gran, no?
Absolutament.
Perquè no pots dir que és teu el pis és del banc, no? Almenys si llogues el pis és d'un propietari anònim, no sé. Bueno, no sé què és pitjor, no? En els dos casos és dolent. Penso que hauria de ser una vivenda social i cooperativa, i a més una idea que havia la Unió Soviètica, per exemple a RDA, era que segons la teva circumstància personal tu tenies un pis o un altre, o sigui, no és el mateix pis que necessita una parella sola o amb quatre fills, o quan després els fills marxen i es queda la parella sola, o es queda la dona viuda, o no, perquè què passa aquí? Que quan aconsegueixes pagar el pis, ja s'han anat els fills i tot, i està una senyora sola en un pis de 5 habitacions. I després famílies senceres hacinades en un pis petit, no? És que l'única solució és que sigui una vivenda social, ni lloguer ni compra. Però si dintre aquesta... societat, bueno, d'alguna manera hem de sobreviure, no? La hipoteca ho trobo pues, fatal, no? Et colles per tota la vida.
Bé, a més, el fet és que el govern del Zapatero, el socialfeixisme aquest que ens governa actualment, fins que no arribi el PP, que serà encara pitjor, si pot haver-hi gradacions en quant a la política que fan uns i uns altres, doncs està molt content del sistema bancari que tenim, perquè bé, no ha fet fallida com uns altres que podien haver-hi, perquè realment les condicions que té d'explotació dels seus clients, no? I quan dic clients és des del que té un crèdit fins al que té una hipoteca, és més bèstia que qualsevol part d'altra d'Europa, i per això no fa fallida, eh? Vull dir, com ha assenyalat el New York Times, i això ho cita el senyor Vicenç Navarro, l'orgull del president del govern es basa en el fet que el sistema bancari espanyol és dels menys amistosos i sensibles a les necessitats del ciutadà. Bé, la terminologia... Com sempre, aquesta dialèctica tova que fan servir els suposats progrés, users friendly, menys amistosos i sensibles a les necessitats del ciutadà. Un govern d'esquerres, doncs, que es digui que defensa això és més que sorprenent, Fa poc l'Audiència Nacional de Navarra va donar la raó a un propietari en contra del BBVA, tot i que el propi jutge assenyalava que el BBVA estava actuant legalment, però que el seu comportament era clarament immoral d'encara d'haver-lo desnonat i encara demanar-li que li seguís pagant la hipoteca. I el senyor Navarro doncs acaba dient que és normal que la gent tingui una desafecció cap a la classe política i no tingui cap mena de legitimitat les institucions representatives d'aquesta democràcia quan la percepció generalitzada, i a més hi ha hagut estudis que així ho diuen, és que qui realment mana aquí són els interessos econòmics i financers i no els polítics que la gent vota, perquè lo de la retallada de les pensions, l'edat de jubilació, la congelació de pensions i de salari de funcionaris i tot plegat es faci perquè els mercats internacionals vegi que encara som un lloc atractiu per seguir invertint, doncs clar, evidentment la gent al final acaba dient, però jo qui voto? Voto un simple pallasso que està al govern i que fa el que li manen, o voto una persona que al final podrà resoldre problemes? Doncs el senyor Vicenç Navarro acaba dient que si seguim donant recolzament a la banca, evidentment la primera opinió serà la que prevaldrà, que són una colla de pallassos i de rub i de lladres. I per últim m'agradaria fer esment lo de la pujada de sous del 15%, que s'han pujat els sous, i surt l'escala salarial, això són dades d'aquest 2011, com a direcció d'administracions públiques i gerència de més de 10 persones assalariades, és a dir, la petita burgesia, que aquesta petita burgesia, que moltes vegades l'esquerra acaba donant recolzament, que són la sortida de la crisi i tot, la petita botiga, el petit propietari i tot el rotllo, doncs bé, aquest petit burgès que té més de 10 assalariats o els alts tècnics de la direcció d'administracions públiques tenen uns sous de 60.453 euros l'any i, en canvi, comerç, restauració, serveis personals i serveis no qualificats, aquests arriben a cobrar 14.129.000 euros l'any, és a dir, són pobres mileuristes a favor dels altres que són 60.000 euristes, o ja no sabria ni com dir-li. I estem parlant d'empresaris amb 10 assalariats, o alts càrrecs de l'administració pública. No parlem ja dels banquers o els que tenen fàbriques amb molts més assalariats, amb centenars i milers d'assalariats. Aquests ja no sabem ni el que deuen cobrar l'any. Només dic que en una última intervenció que va fer una parlamentària d'Iniciativa per Catalunya als Verds, dient que era això de continuar sobretot retallant impostos als rics, va dir que només que s'apliqués impostos a 59 famílies, em sembla que eren, 59 persones físiques, 59 persones físiques, només que se'ls hi posessin els impostos es podrien construir més de 10 escoles i més de 20 i no sé quantes centres d'atenció a la tercera edat, Només que s'apliquessin una taxa impositiva més progressiva a 59 persones. El senyor fill de puta Artur Mas, perquè no té un altre nom, és un altre grandíssim fill de puta, va dir que no s'havia de fer això perquè aquestes rendes tenien una capacitat de mobilitat tan gran que si els hi pujaven els impostos, doncs podien plantejar-se anar-se'n de Catalunya i que no era cas que fessin això. I parlant de qui és qui, el nou govern d'Artur Mas, nosaltres recomanem que consulteu l'Accent, que és un diari popular dels Països Catalans lligat a l'esquerra independentista, que va fer una radiografia dels primers consellers del primer govern Artur Mas. Bé, s'ha de ser molt imbècil per haver votat Convergència i Unió i després voler utilitzar tant la sanitat pública o pensar que defensaran els interessos de les classes populars o voler utilitzar l'educació pública o tot plegat.
Jo penso que ja que estan, no hi ha diners i no estan invertint en tots els temes públics, doncs ja que hi ha tanta gent que ha votat a Convergència i està en contra i a favor de la privatització, no utilitzeu, no aneu al metge, no matriculeu els nens a l'escola i no demaneu l'ajuda de lloguer ni res, per favor. Així els altres que hem votat altres tipus d'opcions podem fer-ho servir, no? Ja que nosaltres estem a favor i vosaltres en contra, i així no està tan saturat. Si pot ser, us pagueu una mutua i una escola privada i vinga, endavant.
El que passa és que això, aquesta ràdio arriba a Barcelona, no arriba a Sant Cugat i llocs així d'interior, que és on s'ha votat,
no?
On s'ha votat aquesta gentussa.
No crec que ens escoltin molts votants de Convergència, però seria graciós, no? Si els votants de Convergència fossin conseqüents amb la seva opció, què passaria, no?
Exacte.
Pues que no podrien tirar.
Quan tinguessin un càncer m'agradaria veure...
Sí, amb el que va la medicació...
Sí, m'agradaria veure on van, si a la sanitat pública o a les mútues.
O una àvia que necessiti una residència, a veure si poden pagar una privada, 2.500 euros.
Vinga. Exacte, em fa gràcia perquè les mútues apareixen com a públiques i reben diners públics quan són la mútua de la patronal i són absolutament privades en aquest sentit. Però bueno, el tema de les mútues és tan graciós. Per cert, parlem del primer. El senyor Boi Ruiz, que ja ha dit que una de les seves primeres mesures era allargar el temps d'espera i les distàncies per desplaçaments per les operacions. Aquesta ha sigut una de les seves primeres mesures, a part de parar obres d'hospitals, ha parat obres d'hospitals.
Però això és una mica... No sé... És que em recorda aquells metges nazis, no?
Sí. És la gran filosofia Esade, que diu que amb el poc que hi ha s'han d'aconseguir més coses.
I si et mors pel camí, mira.
Bueno, són els recursos que tenim ara i llavors hem de jugar amb ells, Hem de ser creatius, amb esforç, voluntària, vull dir, són
sobretot si necessites un trasplant de ronyó, tens moltes ganes de ser creatiu.
Però aquestes polítiques i aquest llenguatge i aquest discurs li creen els fills de puta d'Esade.
Ja.
Per cert, diu, era president de la Unió Catalana d'Hospitals, que és la patronal de la sanitat privada, I bé, aquest tio és el que està intentant tirar en globus sonda perquè la gent doncs acabi acceptant lo del copagament i que és el que ha tirat endavant la iniciativa aquesta de que quan tu vas a la consulta et donin una factura del que ha costat aquella consulta, perquè la gent acabi tinguent mala consciència, de que allò que ha pagat amb els seus impostos, vull dir, el que ha pagat amb els seus impostos, no, poca conya, que hi ha molta gent...
Farà un efecte contrari, en plan, hòstia, lo que vale. Mai més votaré Convergència, perquè si em treuen lo públic, és que és al·lucinant el que va el metge.
Bueno. Aquest fill de puta del Boi Ruiz és el mateix tio que ha defensat, per exemple, que els pacients paguin el menjar de l'hospital mentre estan ingressats, Vull dir, suposo que un menjar com, per exemple, per operacions invasives, que és un menjar específic i tal, molt car, per cert,
No sé si aquest fill de puta voldrà que el paguin també.
No, però això no em sembla que s'han fet enrere, perquè han vist que la gent el que faria és portar-se a fiambrera i acabaríem pues, una mica com un hospital de tercer món, no?
Ah, sí.
Amb el, la barra de pa,
ja
la cassola allà, el fogonet...
Bé, després està el conseller d'Empresa i Ocupació, ara a tenir treball li diuen ocupació, que a mi sempre m'ha semblat absolutament paternalista per part de la patronal dir-li ocupació, no? Estàs ocupat. I, no sé, un lavabo està ocupat, però un treballador no és un ocupat. Jo què sé, és que és horrible. Bueno,
a part que pots estar ocupat i no estar treballant.
És que jo què sé,
vull dir... En fi...
És la merda aquesta del llenguatge. És catedràtic d'Economia de la Universitat Ramon Llull, una altra gran universitat plena de fills de puta, i tota la gent que hi ha anat, no diguem que són fills de puta, però, Déu meu, pensar que anar a una universitat privada és el model d'universitat pública pels, per les classes populars, és estar absolutament sec del tipus d'ideologia i de discurs i de diferenciació de classes que propicia la universitat privada.
Bueno, no hi treguis mèrit a la UEL Autònoma, que també deu haver gent de tot, allà.
Bueno, doncs aquest tio, per cert, és professor ordinari d'ESADE, que és que jo de veritat, que per qüestions laborals passo per davant d'ESADE, i és una facultat que estan absolutament tranquils allà.
No ha passat mai ni... Sé.
No, és que estan absolutament tranquils.
No hi ha maquis.
Per què, exacte, per què que totes aquestes accions que fan els anarques d'anar cremant caixers i tot plegat, escolteu, senyors, ESADE estan molt tranquil·lets? Ui! Déu
això sí que està penado.
Això
vol dir
penado.
Que aneu a parlar, a fer un parlament
no,
allà.
No, perquè no fan accions...
Agafeu una caixa, sí, una caixa de fruita,
sí.
La poseu d'així, us poseu a dalt i els expliqueu.
Clar, accions pacífiques. Per què no
els expliqueu que a veure si volen fer una ecoaldea o alguna
cosa. Exacte. Per què no feu denúncies, accions de denúncia davant de SADE? Per què mai hi ha hagut, en tota l'esquerra aquesta d'això, per què no hi ha hagut accions davant de SADE? No sé, una protesta, una xiulada, jo què sé. Doncs
pues va, farem una. Farem una, un any.
Jo no he sentit mai... Tu has sentit alguna notícia alguna vegada d'han fet una acció a SADE?
No, és que no sé ni on és, SADE.
No cap, està... cap a la creu de Pedra.
Ja, no deu estar al meu barri, em sembla.
Després està l'Andreu Masculer, que és el conseller d'Economia i Universitats, que és impulsor de la Graduate School of Economics i secretari del Consell Europeu d'Investigació a Brussel·les. Bé, és igual, aquest tio ja ve des del govern Pujol, eh? Ja ve des del govern Pujol. I...